Diàlegs, amb Elsa Cano i Adrià Giró.
L'altre dia vaig cometre el gran error d'anar a veure 50 sombres més oscures. Sí, la segona part de 50 sombres de Grey. Deixant a part que cinematogràficament deixa molt a desitjar, ja que el guió és totalment innocu, la fotografia avorrida... En fi, que això no és un programa de crítica de cinema. Tornem-hi. Deixant a part que cinematogràficament deixa molt a desitjar, aquesta pel·lícula és una exhibició de masclisme amagada sota una idea romàntica de la parella plena d'estereotips.
Vols dir que és amagada?
Potser no.
Clar, clar.
I, de fet, d'això en volem parlar avui amb l'Adrià, de l'amor romàntic. Sembla que Diàlegs són més sociòlegs que periodistes i filòsofs, a vegades. Però aprofitant que aviat ve Sant Jordi, que ho haig d'admetre, és una de les meves festes preferides, volem, per dir d'alguna manera, donar-li mort a l'amor romàntic. Entre l'Adrià i jo intentarem treure l'aigua clara a totes les idees que envolten el món del romanticisme actual, que ens afecta d'alguna manera o altra i que ha impregnat i impregna quasi totes les expressions artístiques com vindria a ser la música, el cinema o la literatura. Avui començarà parlant l'Adrià, que ens farà un repàs de dos tòpics en l'amor que en realitat poques vegades ens hem qüestionat. Comencem, doncs, amb el concepte de la mercantilització de l'amor.
Bé, ara us donaré un parell d'idees en relació a això que ens ha comentat l'Elsa, que també després del programa, Elsa, m'hauràs d'explicar com vas acabar tu mirant 50 ombres de Grey o les ombres més oscures, eh?
Això quedarà entre mi i la meva consciència, segurament.
Clar, 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 perquè és una cosa que se m'escapa, eh? Però bé, potser us sonarà, ho dic entre cometes, la següent afirmació. He invertit molt en la meva parella. No has provat pas d'estimar-la? No us sembla que en el nostre llenguatge quotidià hem com mercantilitzat els afectes? Sembla que el temps ja no l'utilitzem, sinó que el gastem. Com no tenim temps per estar amb nosaltres, tenim que regalar-nos coses. I a sobre, no és que et regalis una cosa que has fet tu mateix amb les teves pròpies mans i dit de forma poètica regalar una mica del teu temps. No, hem de regalar i regalar-nos coses cares perquè tenim la tendència de mesurar el nostre afecte en virtut del que ens gastem. Amb això construïm l'elegància social del regal, on tenim que compensar la falta del nostre temps en comprar objectes que ens els venen des dels mitjans de comunicació com els més adequats per fer feliç a les persones que apreciem. De cop i volta, sembla que tot s'està convertint en una mercaderia, fins i tot nosaltres mateixos. I és que entenem que si tenim diners, tot pot estar al nostre abast. Dit això, em pregunto, com punyetes? Volem fer de l'amor un sentiment noble si eduquem de forma en què interioritzem un missatge on tot depèn dels diners que un té? La qüestió resideix en desmercantilitzar el món començant pels afectes. Però això com es fa? Jo diria que no tinc en aquests moments ni crec que tingui mai una resposta clara i nítida davant d'aquesta qüestió. I bé, m'agradaria ara preguntar-t'ho, no? Com es desmercantilitza el món? Perquè, vull dir, a vegades sembla que siguem empresaris de nosaltres mateixos, que vulguem desenvolupar-nos com a tal i que puguem tenir al nostre abast amb els diners que tenim doncs qualsevol tipus de sentiment, no? El sexe, l'amor, que ho puguem abarcar i a través dels diners que tenim, no? Vull dir.
És totalment conegut que estem en un món capitalista on tot es pot comprar. Però segur que alguna vegada heu rebut el típic PowerPoint al vostre correu o el missatge de WhatsApp que deia es pot comprar un rellotge, però no es pot comprar el temps. Es pot comprar el sexe, però no es pot comprar l'amor. Per molt que quedi molt poètic i quedi molt bé en una frase d'Instagram, té raó aquest poema. Pot ser molt pobre i demostrar l'amor de moltes maneres i pot ser molt ric i demostrar l'amor sempre amb algun objecte. Llavors jo crec que també depèn dels rols que es creen entre la parella, depèn de la naturalesa
d'aquesta
parella.
Els hàbits, suposo, també, perquè segons Exacte. Com, depèn si estàs acostumat a regalar coses per demostrar el teu amor, doncs aquí sembla com que pugui arribar a convertir fins i tot en una espècie d'estanteria dels centres comercials, no? Va, anem a... amor, no? Doncs aquí tenim els regals que, no?, que s'estableixen com a norma per justificar que estic enamorat de l'altra persona, no?
Exacte, aquí està el problema, que hi ha uns regals que es vinculen al gènere de la persona, de la parella, no? Si tens una parella que és una dona, doncs li regalarem un anell. O si tens una parella que és un home, doncs li regalarem una corbata, o el que sempre és més complicat, no?, entre cometes, regalar-li alguna cosa al gènere masculí, perquè el mercat sempre ens dona més opcions pel gènere femení, tot i que totalment estic en contra de qualsevol etiqueta pel que fa al regal.
Totalment, perquè a vegades és això, les dones tenen això, aquests gustos concrets, establerts, i a partir d'aquí doncs, anem a comprar la roba que sigui o les joies que siguin i ja doncs, amb això tu ja et quedes satisfet i ja no fa falta que utilitzis temps en la parella, ja gastes els teus diners i a partir d'aquí doncs, ja tu saps bé i dius, mira, l'amor segueix així, es converteix en això, en una espècie de... Bueno, doncs un mercat, no? Una espècie de mercat. I a banda d'aquest plantejament, si us fixeu, també volia plantejar una altra idea, que això ja potser és una opinió més personal, però sembla com si entenguéssim l'amor com un intent de mantenir al nostre costat a les persones que estimem, i a tota costa. Vull dir, no és una cosa que diguem, no, vinga, com si fos aquesta espècie d'intent per mantenir a les persones que volem al nostre costat. D'aquí que, en conseqüència, comprem i comprem, tots plegats com uns desesperats, com si no hi hagués un demà. Així creiem que aquestes persones mai marxaran, no? Pel fet que, dius, mira... T'estimo molt, eh? Vull dir, no puc passar part del meu temps en tu perquè tinc feina o perquè tinc d'allò, el que sigui, però després, va, et compro doncs, el que sigui i fa que, doncs, mira, ja justifico totalment el meu amor cap a tu i ja està.
Vaja, de fet, això també es podria extrapolar en les relacions entre pares i fills, no? Aquests pares, exacte, que sempre estan a fora i que arriben a casa d'un viatge de feina, el que sigui, li porten una joguina de l'aeroport.
I després això substitueix, no? Tot l'efecte, tot l'efecte substitueix en un regal material i llavors sembla que li donis sentit a través del regal, quan el regal al final simplement és un objecte i si no té més enllà d'un valor simbòlic, doncs sembla que careix totalment de sentit, no? I jo entenc que sense efecte l'ésser humà no pot viure de forma plena, però ens han posat la idea al cap de que si no regalem res, no demostraré la meva estima a l'altra persona. I jo crec que això ho encarna perfectament el dia de Sant Valentí. Hauríem de desaprendre aquesta forma de concebre els sentiments. Però ho veig difícil. Només fa falta que veiem la publicitat per comprovar que tot són ofertes de colònia, ofertes de roba... Un mercat sencer només per nosaltres, tot el nostre abast. Sembla que ja no siguem persones, sinó clients. I recalcant això de Sant Valentí, no? Vull dir, ja dues setmanes abans ens diuen, s'acosta Sant Valentí, o el dia del pare, o el dia de la mare, no? Com si això fos un dia concret, com si haguéssim de mercantilitzar l'amor en dates concretes i en aquestes dates concretes demostrar-ho. I els 364 dies de l'any no ho fas? Perquè no fa falta, és a dir, tu això ho pots demostrar diàriament. No fa falta que hagis de donar un dia concret per dir, mira, estimo la meva parella, dia Sant Valentí, estimo la meva mare, estimo el meu pare, tinc un dia concret. No, això es va demostrant cada dia, no es quedarà amb la joia o amb el que sigui. Bé, però... Veig que, doncs això, que acabem sent clients i això fa que perdem part de la nostra humanitat.
Exacte, no? És com ens fiquem en l'etiqueta de parella i després fem servir les normes o les tradicions dins d'aquesta etiqueta i a vegades sembla que no puguem ni tenir personalitat ja com una parella en
si. I el problema és que això ens ha imposat. El problema és que no prenem consciència d'això i tampoc el que fem és trencar aquest tipus d'estereotips, no? O desconcretes que fan que, doncs, mira, que en aquest dia doncs, hagi d'anar expressament a comprar-te això quan potser no em surt de dins fer-ho. No? Vull dir, a vegades tu pots estar, no sé, em diré, emprenyat amb la teva parella o amb algú i dir, doncs ara, tot i que Sant Valentí no et regalo res, per què haig de forçar a regalar alguna cosa? Potser d'aquí dos dies doncs estic ja millor i ja la cosa torna a estar normal. Però sembla que a la televisió, no? Ofertes de colònies són, jo crec, 300 anuncis al dia, no? Vull dir, de diferents tipus de colònies perquè a sobre tinguis a triar, no? Puguis triar qualsevol tipus de regal. És com que...
Sí, sí, que dius tu, no? Que l'amor es pot demostrar de moltes altres maneres. I, de fet, ara anirem a parlar sobre la visió que tenia Schopenhauer, perquè, òbviament, sempre hem de posar un filòsof a la nostra vida.
Alguna referència s'ha de tenir.
Exacte.
Tot i que aquesta no és la més encertada, ara ho veurem.
No, és per ensenyar-vos com estranya era la idea que tenia Schopenhauer de les relacions afectives entre homes i dones.
Exacte. Jo, al llarg del temps, m'he anat allunyant una mica del seu pensament, perquè en certs moments doncs, dius, mira, potser a nivell no, de realitat doncs, pot agradar més o menys, però en aquest sentit, i més en l'amor i en la relació amb les dones, doncs no és massa encertat. Però perquè d'alguna manera veieu com això està relat a la nostra tradició, no? Potser aquesta concepció tan perjudicial, i ara ho veureu per dones, no? Però bé, ara ho comentarem. Aquesta visió de l'amor en Schopenhauer suggereix que, com ja he comentat, la seva relació amb les dones no va ser del tot agradable. La premissa principal de la seva filosofia és la següent. La vida és sofriment i hagués estat millor no haver nascut. Segons el filòsof, el desig és el motor de l'ésser humà. Aquest desig només s'acaba quan ens morim. Seguint amb aquesta idea, si l'ésser humà desitja i desitja, d'aquí que digui que la vida és sofriment. Llavors, jo em pregunto, si som un ésser que desitja i desitja, és possible estar o aguantar tota la vida amb la mateixa persona? És possible, això? I no he fet servir el verb aguantar perquè sí, eh? Això té una intenció darrere totalment explícita que ara veurem, i és que justament d'això es tracta, d'aguantar. Segur que molts dels que ens escolteu alguna vegada haureu sentit frases del tipus l'amor que sento per la meva parella és totalment pur, és totalment sincer, net, quasi com si no hagués d'incloure el sexe o com si el sexe hagués de ser brut, no? Quan és totalment natural. Podríem afegir que l'amor de veritat és un amor desinteressat. Doncs per res. L'amor és l'eina, ara per Schopenhauer, l'amor és l'eina que utilitza la naturalesa per aconseguir els seus fins. I això pot semblar molt categòric, però és així. Schopenhauer ho enfoca com si es tractés d'un pla malèvol que fa que la naturalesa crea per fer que ens perpetuem com a espècie. I aquesta és la idea. D'aquí que entenguem quan Schopenhauer planteja que desitjar la immortalitat per a l'individu és voler eternitzar un error. L'amor heterosexual fa que perpetuem aquest error i focalitza la culpa en el paper que la dona desenvolupa en tot aquest procés. És a dir, la dona és la que s'encarrega de donar vida. Si per Schopenhauer la vida és sofriment, perpetuar el sofriment és erroni, no? No és el més desitjable. Doncs com que és el paper que té la dona en particular, doncs fa que aboqui tota aquesta repulsió, perquè és aquesta perpetuació de l'espècie i de l'ésser humà com a ésser finit. Llavors, hi ha una cita textual d'una de les seves obres, que és L'amor, les mujeres i la muerte, on diu sobre les dones, on deixa... Clar, jo quan ho vaig llegir per primera vegada em vaig sorprendre, no?, fins a quin punt doncs jo estava... Doncs no coneixia del tot el seu pensament, i fixeu-vos, Les dones únicament han sigut creades per a la propagació de l'espècie, i tota la seva vocació es concentrarà en aquest punt. Viuen més per a l'espècie que per als individus. L'amor, llavors, podem dir, no, Elsa, que és un tipus de sentiment que permet que la voluntat de viure es conservi. I Schopenhauer afegeix el tema de la voluntat de viure, no el fet de voler viure és el fet que fa que ens perpetuem com a espècie. Llavors, amb això entenem que l'únic fi de l'amor és la procreació. Engendràs l'únic fi veritable de tota la història de l'amor. Per desinteressada, ideal, que pugui semblar l'admiració per una persona estimada, l'objectiu final és en realitat la creació d'un ésser nou.
De fet, fa poc estava estudiant a Història Antiga que a l'Esparta, segle V abans de Crist, el segle IV abans de Crist, era comú que si tu estaves casat amb una dona i tu no podies, com a home, no podies deixar embarassada la teva dona, doncs tu, per exemple, en el teu cas, no? Tu tens una dona i tu, algú passa, els espermatozoides no funcionen,
pel que sigui,
li demanes a un col·lega que si pot dormir amb la teva dona i que la deixi prenyada. Perquè l'important aquí és procrear. O sigui, saps? I després el fill que tenia la dona era teu.
És una animalada, és espectacular fins a quin punt podem arribar a concebre, substituir-nos i dir al nostre col·lega, vés al llit amb la meva dona i engendra, perquè això és totalment necessari. Vull dir, en aquest cas ho podríem focalitzar més en el paper de l'home, Schopenhauer ho planteja en el paper de la dona. I una altra cita que jo crec que també encarna bastant això: l'amor, per la seva essència i el seu primer impuls, es mou cap a la salut, la força i la bellesa, cap a la joventut, que és l'expressió d'elles, perquè la voluntat vol abans de res crear éssers capaços de viure amb el caràcter integral de l'espècie humana. L'individu es fa així, esclau, inconscient, de la natura en el moment en què només creu obeir els seus propis desitjos. L'amor és una il·lusió, no és més que un instint per perpetuar la supervivència de l'ésser humà. Fins a quin punt el component biològic aquí és important? Perquè més enllà d'això, del component biològic de perpetuar aquesta voluntat de viure, més enllà d'això, l'amor, el romanticisme, és més només una il·lusió. A més, també cal dir que el filòsof considera una sèrie de punts que ens faran escollir a una persona i no a una altra. És a dir, que això ja ve determinat. És a dir, que jo, com a home, i tu, Elsa, com a dona, ja et fixaràs en un perfil que va completament predeterminat per les característiques que ara veurem. En primer lloc, els homes. Compte. Donem decisiva preferència al període que hi ha entre les edats de 15 i 28 anys. És a dir, jo com a home doncs m'he de fixar en dones de 15 a 28 anys. Si no, doncs hi ha alguna cosa aquí.
Ni
ja
més
no.
Ni menys.
Ni més ni menys, eh? No, aquí, escolta, és aquesta edat. Ha de ser aquesta. Per què aquesta? Doncs no ho sé, tampoc he investigat com per saber-ho, però clar, em fa especial gràcia saber
fertilitat, segurament.
Sí, probablement no, però tampoc ho deixa explícit, això, però bé. Segons Schopenhauer, no ens atrau cap dona fora de les precedents condicions. Escolta, això els homes ho hem de tenir clar. La salut i l'esquelet són la segona i la tercera consideració a tenir en compte abans de triar una parella. I per què l'esquelet? Doncs perquè l'esquelet és el fonament del tipus de l'espècie. Arriba a dir literalment que preferiríem una dona lletja amb l'esquena recta abans que una dona preciosa amb l'esquena corbada, simplement per satisfer aquesta necessitat d'engendrar un nou ésser. I bé, ara tenim la quarta consideració, us la llegeixo, que se'n fa fins i tot difícil d'exposar-la pel contingut que té. La quarta consideració és cierta plenitud de carnes, es decir, el predominio de la facultad vegetativa de la plasticidad porque esta promete al feto un alimento rico. Por eso una mujer alta y flaca es repulsiva de un modo sorprendente.
Sí, però ara em diràs que la bellesa per Schopenhauer no és rellevant per sentir-se atret?
Totalment, de fet, la bellesa doncs, és l'últim factor, no? Vull dir, la bellesa que tu puguis veure en la persona estimada doncs, és l'últim factor. I en el text també s'atreveix a dir quins són els interessos de la dona. Compte, aquell sent home...
Il·lustra'm.
Que aquell sent home dius, mira, que digui el que vulgui, no? Però de la dona, que ell digui, no, no, la dona més, no? Doncs té aquestes consideracions. Doncs atribueix que prefereixen els homes a partir dels 30 anys, les dones, compte, encara que els més joves representen la flor de la bellesa masculina. És a dir, s'atribueix que per la dona el clímax de la bellesa masculina és abans dels 30. Vosaltres el que busqueu és la força, la valentia...
El maturito.
Exacte. Aquestes característiques per vosaltres prevalen. Encara que és això, que a nivell doncs, de bellesa, a nivell estètic, doncs, puguin quedar una mica ja doncs, enrere.
Prenc nota.
Prens nota, és que està claríssim, eh? Vull dir, és una cosa que... Les qualitats psíquiques, també, a més, seran importants, ja que seran transmeses a la descendència. Schopenhauer atribuïa que la dona té... les filles tindran la intel·ligència, per exemple. És a dir, hi ha fins i tot certes actituds o certes... formes de ser, de caràcter, que ja venen també doncs, determinades per si ets home o dona, no? Perquè veiem. I com deia, la força, la valentia, doncs, són aspectes doncs, que les dones valoren, perquè d'aquesta manera, doncs, imagino sentir-se més protegides de cara a la intencionalitat que té doncs, crear aquest nou ésser, i segueix. Com podeu observar, Schopenhauer és un filòsof una mica polèmic. Per què pensa així? Clar, perquè tot això no imagino que fos perquè sí, no? Després, clar, si observeu la biografia després del suïcidi del seu pare, la seva relació amb la seva mare va empitjorar molt. Imagino que això, aquests problemes que tenia a nivell més personal i el seu caràcter també tossut i rabiós, que també, no sé si veieu alguna foto d'ell, doncs podeu entendre el que estic dient, el van portar a manifestar aquest tipus d'opinions tan degradants. No tenen cap mena de justificació, eh? Però entenc que va tenir, doncs, això, suposo que una adolescència complicada i bé, en fi, que tot tipus de problemes que, bé, potser algun psicòleg fins i tot no hagués anat malament.
Ui, sí, ara estic mirant una foto aquí al mòbil i déu-n'hi-do, eh? Quina cara de senyor que pensa,
sí,
per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí, sí. Moltes vegades se l'associa a aquest caràcter tossut, aquest caràcter rabiós, no? Com si no es pentina, tampoc, no? En fi, hi ha un llibre que és de filosofia de superherois. És una espècie d'assaig, un estudi dels superherois, i fan una espècie de relació, extrapolen quin seria el filòsof atribuït a aquest personatge. I Schopenhauer li donen el paper de Logan, de Lobet, no? Perquè és un... Doncs això, és...
Li escau. Sí, sí.
Doncs això. Bé, una mica per anar acabant aquest punt, connectant amb el que he dit al principi, que també és una idea interessant, si l'ésser humà el mou al desig i constantment desitgem coses diferents, no tan sols objectes, sinó també persones, el més probable és que acabem desitjant, doncs això, a una altra parella, una altra persona, al poc temps està amb la nostra. L'amor és desig del que no tens, i això és interessant. Quan l'obtens, no, el procés torna a començar fins que ens morim. Un cop satisfeta la seva passió, tot amant experimenta un especial desengany. Se sorprèn que l'objecte de tants desitjos apassionats no li proporcioni més que un plaer efímer seguit d'un ràpid desencís, perquè es concep aquesta passió inicial com l'amor en termes generals, quan potser ens hauríem de replantejar si això és així o no.
Doncs moltes gràcies, Adrià.
Ja, home, a tu.
Sempre, sempre agraïda sempre. Per les teves intervencions filòsofes. Doncs, arribats a aquest punt, volia tornar als nostres dies i plantejar-vos un dubte que sempre m'ha incomodat bastant, i potser vosaltres també. Us pregunto, com es pot ser feminista, tots tenint al cap què és el feminisme
Totalment.
Avui dia, i voler al mateix temps tenir un amor de pel·lícula? M'explico. I vull remarcar des del principi que això ens afecta tant a homes com a dones.
Jo crec que tot ens afecta tant a homes com a dones, perquè en moltes ocasions hi ha certs homes que abandonen aquesta lluita pel feminisme, l'abandonen i es mantenen completament al marge. Que tots els oients ens escoltin. Masclisme, feminisme. El masclisme és l'actitud que fa que els homes sentim repulsió i odi a les dones. Masclisme. I feminisme busca la igualtat entre els sexes. No vol dir que aquí les dones hagin de ser doncs, els nous homes. No, això no ho desitja ningú, perquè ens entenguem. Simplement és la igualtat entre sexes, homes-dones.
Gràcies.
No, és que moltes vegades
sí,
això
es
confon molt, eh?
No, hi pot arribar a ser un problema.
Xarxes socials, hi ha certs comentaris, que bé, que no fa falta comentar aquí, en antena, però...
Ens donaria per un altre programa.
Per un altre programa.
Doncs ens trobem en un món on la realitat és un cúmul d'inputs romàntics, el cine, la música, la literatura. I és que com es pot ser feminista quan volem un amor de pel·lícula? Com un es pot afrontar a les incoherències i a les contradiccions que genera la posició feminista quan xoca amb la realitat, quan parlem de relacions amoroses? Hollywood no en té la culpa de tot, però sí que és un dels grans responsables de la nostra visió de les coses, en especial de la naturalesa de les relacions humanes. Tots sabem que ells, a Hollywood, sempre saben posar un final feliç. El cine no ha fet més que democratitzar la il·lusió col·lectiva de que allò extraordinari en una relació és la norma, que, segons Hollywood, ens hauríem de sentir com si el cor ens hagués de sortir per la boca cada mig minut quan mirem a la persona que estimem, que sempre ens hauria de passar, que forma part del sentiment de l'amor cap a l'altre. I sí, és genial aquesta sensació, però no és una norma.
Imagineu-vos que aquesta sensació la visquéssim sempre.
Acabaríem sense cor.
Jo crec que no seria massa còmode, eh? Vull dir, acabaríem al final arraconats a la paret, en plan demanant auxili, sí, taquicàrdies, auxili, però ja està bé, no? He dit que és així.
És que no ens ha de sortir el cor per la boca cada mig minut. No és alguna cosa que hem de tenir por de perdre si fa temps que no sentim. I és que l'amor romàntic, permanent, és una fantasia, és una ficció. A veure, sé que són coses complicades a comparar, però ens repetim constantment que la pornografia ens ensenya una visió de la sexualitat totalment distorsionada i allunyada de la realitat. Però i les cançons? O les pel·lícules? També ho fan, no?, sobre l'amor. Tot acaba en una frustració davant la idea de que la nostra vida no és un somni, tal com veiem a les pel·lícules.
Esperem una sèrie d'impressions, de sensacions, que després no es veuen doncs, equiparades amb el que realment sentim, i això fa que entrem en una contradicció enorme, que ens frustrem, que tinguem la sensació que no aconseguirem mai tenir aquest amor pur que ens mostra el cinema, que ens mostra la música, i ens posem a escoltar música com uns desesperats i plorem pensant-nos que no arribarem mai aquí. Està completament distorsionat de la realitat. Vull dir, no l'amor és una altra cosa, o la idea de l'amor. Vull dir, no hem de plantejar-ho des d'aquest punt de vista, perquè al final el que fa això és... fa que ens enganyem a nosaltres mateixos i que acabem frustrats amb nosaltres mateixos i que totes les relacions ens surtin malament, que ens frustrem, que no acabem de veure mai el final
perquè ens basem en un criteri.
Exacte.
O sigui, quan diguem que una relació surt malament o que no estem bé o que al principi estàvem molt bé, en quin criteri ens estem basant? Ens estem basant en una pel·lícula de la Jane Austen, en Titanic, en Moulin Rouge,
i no fa falta pel·lícules més adultes. Podem anar a les pel·lícules de Disney, eh? Vull dir, totes segueixen aquest mateix patró en el qual doncs, el príncep salva la princesa, el príncep blau, això encara ho he sentit, eh? Per televisió, hi ha un programa de televisió que queden gent, o sigui, de cites, no? Un programa de cites, i encara sortia una noia dient això dels prínceps blaus no és el que vull, i dius, però vull dir, fins a quin punt això encara hi és? Vull dir, no hi ha aquesta visió de, no hem d'entendre les relacions d'aquesta manera, hem d'entendre's d'una altra, no hi és
perquè... És que venim amb unes idees predissenyades.
Exacte, que ja ens venen imposades i no són capaços de mirar-les o de dir, fer parèntesi, sempre m'agrada fer servir aquesta expressió, no? Fer parèntesi amb tu mateix, no? I dir, aviam, calma, no? Veiem, i a partir d'aquí, doncs, ostres, veiem si això va per aquí, si no va per aquí, i dius, no, al final no, seguim, doncs, amb la idea aquesta, i cada cop que ens va malament, doncs, intentem buscar una justificació a través d'aquestes idees, quan aquestes idees no són el criteri que hem de servir, la pauta que hem de servir per entendre'ns a nosaltres mateixos i per tenir, al final, una relació, doncs, sana entre iguals, no? Perquè al final és això. I clar, a mi, doncs, hi ha en certs moments, persones que coneixes i tal, que s'ho prenen d'aquesta manera tant d'obsessió, de possessió, moltes vegades de possessió, arriba fins a un punt que dius, no, és que aquesta sensació de... És que quasi com que ha de ser objecte del meu desig, objecte, com si hagués de ser un objecte que dius, mira, agafo aquí el micro o el mòbil i això és un objecte. No, perdona. No, això és una relació entre iguals i a partir d'aquí, doncs, tu estableixes el teu camí amb la teva parella, no? No fa falta que això hagi de ser, doncs, hagis de passar 24 hores. En moltes ocasions passa, no? Has de passar 24 hores amb la parella sí o sí. Si no...
Algo falla.
Alguna cosa falla i aquí ens ho hem de mirar. I clar, tampoc és aquesta la idea.
Exacte. Tornant al tema del feminisme, volia exposar, no? De què parteix la crítica del feminisme cap a l'amor romàntic? Doncs, intenta fer veure a la societat que les teories de la mitja taronja, com ara parlàvem, la gelosia, l'exclusivitat, no són saludables, per dir-ho d'alguna manera, que en realitat s'haurien de qüestionar per què aquestes idees creen esquemes de submissió i de poder que en realitat acaben sent tòxiques per a dues persones. Anem a escoltar què diu una activista del LGBTI, Ana Murillo, en un article del diario.es.
Puedes ser la feminista más radical, más aguerrida, intachable en tu discurso y en tus lecturas, y estar viviendo un auténtico infierno en una relación que destroza tu autoestima y socava tu autonomía.
¿Es posible ser feminista y que en la teva vida también haya cabuda la literatura y la música romántica? Porque, como hemos preguntado, ¿quién no ha tenido ganas de que le pasés el que els hi passa a los protagonistas de las canciones o las películas? Una de las eines que proposa Andrea Momoitio, coordinadora de la revista Pícara Magazine, és que potser s'haurien d'experimentar les relacions afectives des d'un lloc diferent. Potser ens aniria bé autoconvèncer-nos de que, per una banda, podem viure un amor d'una forma lliure i sana, deixant-nos portar, il·lusionant-nos, imaginar plans de futur, però sent conscients també, en tot moment, que estem parlant de moments puntuals, que passen i que un cop acabin, no ens ha de posseir el dramatisme tòxic. Momoitio assegura que la clau, potser, és la sinceritat amb tu mateix, amb la teva parella i amb la realitat.
Hay que intentar llevar la teoría a la práctica con honestidad, sin renunciar a disfrutar del amor y sabiendo separarnos sin vivirlo como un fracaso.
Però no s'aconsegueix aquesta llibertat amb l'altre, per dir-ho d'alguna manera. Com si s'arribés a un estat en el que un cop hi ets, després tot és planer, tot són flors i violes. L'equilibri és difícil i aprendre a sentir l'amor o la il·lusió, però al mateix temps no ofegar-nos en aquesta, és un aprenentatge constant, en el que avances i retrocedeixes. Per exemple, una de les idees que potser hauríem de treballar és la concepció aquesta que hi ha en la societat de considerar que quan una persona no té parella, en realitat només és un temps de pausa excepcional entre una relació i la següent.
Moltes vegades hi ha molta pressa, com s'entén que si no estàs amb una persona, tu mateix o tu mateixa no pots arribar a desenvolupar-te com a tal.
Sí, és que com si fos un estat innatural.
Un buit, no? Vull dir, com si com si no poguessis estar sol, com si hagués d'estar tot està predisposat per tenir parella. Si no tens parella, sembla aquí que s'acaba el món, sembla aquí que et fa... Hi ha gent que, no, conec persones que fins i tot m'han arribat a acceptar que poden arribar a estar amb algú perquè sí, perquè no volen estar sols o soles. I dius, ostres, estar sol tampoc és un drama. Vull dir, no és un drama. El que passa és que és el que diu la Momoitio. S'ha de saber fins a quin punt has d'arribar, doncs, això, a tirar o no tirar, a posicionar-te en un altre lloc, concebre-ho d'una altra manera i acceptar-ho. Perquè tu pots concebre-ho d'una altra manera i seguir a les antípodes del príncep blau i aquestes coses. Per això mateix, el fet de posicionar-te en un altre lloc, metafòricament parlant, i doncs arribar a acceptar que les coses poden ser d'una altra manera.
És que, de fet, aquesta idea d'aprendre a estar sol crec que també és una mica enganyosa, perquè quan tenim una relació afectiva amb una altra persona, no estem firmant un contracte, no estem dient que hem de complir uns drets i uns deures. A l'estar sol, crec, per una banda, quan ets jove, no? Estar sol no és quelcom que ens fa més valents o més objectius, i a l'estar amb algú no és una cosa que ens fa més nyonyos o febles. O sigui, a més, no estem sols, estem rodejats de gent.
Totalment. No. El problema és quan a l'estar sol et ve imposat o ho tries tu. És a dir, tu pots tenir una parella, deixar-ho, i tu ser conscient d'això i dius, no passa res, jo estic sol ja, i escolta'm, mai se sap per on poden anar les coses. Ara bé, una altra cosa és quan tu estàs sol, és el que tu comentaves, rodejat de gent. Que és a dir, estàs rodejat de gent, però igualment et sents sol. Perquè tens aquest com a espècie de buit que normalment marques en la teva parella com el camí. Que sense la teva parella no hi ha camí. És a dir, no pots disfrutar de les altres coses que tens en la teva vida perquè aquesta, doncs, està doncs, buida. I no té per què aquesta ser... Sempre he pensat que la vida està plena de diferents parcel·les, no? Tens la teva família, tens els teus amics, tens la teva parella, la teva feina, els teus estudis... Tens multiplicitat de variables en vida que fa que tinguem una vida molt complexa, molt diferent, i en moltes ocasions, moltes d'aquestes persones de les quals parlem que estan aferrades, arrelades a aquest tipus de sentiments, de sensacions, fa que... Si la part emocional està afectada, vull dir, afectada, ja m'enteneu, si la meva part, imagineu-vos, la meva part, jo estudio, treballo, tinc parella, i ho mesurem en percentatges, no?, d'importància. Si tu el que fas és donar-li a la teva parella un 60, un 80, un 90% de la felicitat que et transmetrà, si aquest 90% falla, tu estudiaràs, tindràs feina, tindràs família, tindràs amics, però això no et servirà per dir estic content, estic feliç. Tot dependrà d'una variable, que és la teva parella, i és aquest tipus d'amor romàntic, i això és el que fa l'amor romàntic, atribueix a l'altra persona la teva felicitat, és com la teva, toma, tens el meu cor, fes el que amb ell el que vulguis, si em deixes el petaràs, i tot el que puguis tenir en la teva vida a partir d'això, doncs no et servirà de res i farà que, doncs, que estiguis doncs, en el pitjor, en un pou sense sortida, perquè veuràs que les altres coses que fas en vida no t'omplen per res, perquè l'únic que t'omple és això.
Però és que no té sentit, perquè l'ésser humà és complet
En ell mateix.
En ell mateix.
Taronja entera.
Exacte, vull dir, no... O sigui, i a vegades penso, no? La parella se suposa que és la persona que t'acompanya a l'hospital. O que et contestarà el telèfon a les 12 de la nit si tens un problema. No, també pot ser un col·lega. Per què no anem a l'hospital amb col·legues, amb amigues? Per què no podem anar al súper a comprar la compra del dia amb les amigues o només ho podem fer quan estem a la universitat? O sigui, és això que comentava abans, no? Dels drets i els deures. Sembla que una parella tingui uns deures, que és en plan estar allà en els moments més difícils, que hi ha de ser, però per voluntat pròpia.
Clar, no perquè sigui una obligació, que ho fa aquesta espècie de contracte oral, no? Ets la meva parella i, per tant, tu has de tenir una espècie d'obligacions, no? Que moltes vegades sí que no són obligacions, perquè ja les fas perquè sí, però vull dir que hi són, i que llavors fa que la resta de persones de la teva vida, en moltes ocasions hi ha certes parelles que, quan són parelles, obliden el seu cercle d'amistats, per exemple. I és així. Si la vida són diferents parcel·les, si tu tens amics, 30%, parella, 30%, família, 30%, estudis, 30%. Fa que, doncs, mira, si em falla una, pel que sigui, doncs mira, tindràs on poder trobar consol. En el cas que sigui 90% la parella i els amics els abandones i els hi dones un tant per cent més baix, doncs després, quan la parella et falli, qui et donarà consol? Qui t'ajudarà? Qui és el que tu deies, no? On trobaràs algú que, vinga, va, fem això, fem el... I és el que, una mica el que tu dius, no? Per què no pots anar amb els amics a cap altre lloc que no sigui sortir o el que sigui?
És que jo crec que el problema parteix de l'etiqueta en si, no? És com ets un amic, has d'estar allà. Com ets una parella, has d'estar allà. Per intentar tenir una vida més sana amb mi mateixa, amb les meves relacions, sí que pots dir, si parlo d'algú, dic sí, és el meu amic, és el meu col·lega, però per mi és la Laura, és la Judit, és en Gerard, ets tu, Adriano. O sigui, i sí, socialment, l'etiqueta que ens descriu d'alguna manera seria l'amistat, però en realitat són persones que estan a la meva vida en termes diferents. Llavors, com per exemple, no? La idea de jo sempre tinc present a tu la persona que tinc sempre present, no? O sempre vas tu primer abans que els meus amics. No, bueno, sí, si ho fas de manera justa cap a tu mateix, cap a l'altra parella i cap a les relacions humanes que tens al teu voltant, però és que no ens haurien de regir la nostra manera de concebre les persones que sentim un afecte
no
amb una paraula.
Amb una etiqueta.
Ha de ser,
amb una etiqueta que és hermètica, tanca, i més enllà del que és aquesta etiqueta no pot esdevenir res més.
Exacte.
I aquesta és la qüestió, el fet de trencar aquest tipus de performativitat que hi ha, no aquesta norma que hi ha aquí que fa que tothom estigui com preestablert a fer una sèrie de coses.
És com el xicot de la meva amiga sí que li fa això, o sí que va amb ella. Per què?
Saps? Això de comparar també està mal fet, perquè llavors el que fas és busques la norma general per dir, ostres, potser sí, quants dies veig la persona? La veig 4 i ell la veu 10. Potser falla alguna cosa.
Algú falla.
Clar, dius, no.
Què ha de fallar? Cada parella és un món, és una relació, és una naturalesa, és una manera de comunicar-se. Hi ha persones que es passen el dia sense veure's o que no es parlen, i després es veuen a casa i tot és tranquil. Llavors...
I et dic una cosa, segur que hi ha persones que estan fetes per l'amor romàntic, eh?
Totalment.
Segur que n'hi ha.
I que els encanta i els dos estan a dintre.
I que tu no t'hi veus perquè veus que això seria com que una espècie de l'amor com anul·lació de la identitat, que per mi l'amor romàntic és ser una mica això, no? L'abandó, no?
Deixar de ser tu per poder estar amb l'altre.
Ah, exacte, com una espècie de fusió que es fa allà, que fa que a tu, en part, et deixis, és això, posis el percentatge més elevat de la teva parella, tu et deixis una mica i no trobis satisfacció en res més que en la teva parella, perquè tu ja no ets tu, tu ja ets tu i la teva parella.
Exacte, et descrius com el xicot o la xicota i dius, no, en un sentit de que per què posem el nivell de la relació amorosa en un nivell més alt? Entenc perfectament que hi ha un procés d'enamorament que ajunta molt, que crea molts vincles, que no el tens segurament amb un amic o amb la teva família, no? Però, i si poséssim totes les relacions humanes al mateix nivell? Per què ens anem a viure amb la parella si més d'una vegada he pensat que estaria més còmode vivint amb els meus amics? No estic comentant idees, ara no vull que penseu lo de la que m'agradaria viure en comunes i tal, cada un ha de viure com vol, no? Però... per què en una certa edat agafem els trastos
perquè
i ens anem a viure amb aquella persona?
Perquè seguint amb la idea preestablerta de com tens una vida, no? Tu ja vas per un camí, saps
que...
S'ha de fer això, no? Has de tenir una parella, t'has de casar, has de tenir fills, has de treballar, bla, 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 bla. Això que dius tu no és compatible. No és compatible perquè el que fas, sí, d'acord, equilibres els sentiments, però després cada un d'ells equilibres els sentiments i equilibres l'amistat, això, no? I fa que en aquest cas, imagina que vius amb 7 persones, imagina't, una idea, una hipòtesi. Si d'aquestes 7 persones n'hi ha 5 que tenen la visió tradicional de l'amor, alguns d'ells, doncs, deixaran, buscaran la seva parella, es casaran, tindran fills, vull dir, perquè ja estem com ja predisposats, estem predissenyats per assumir aquest camí i de nou plantejar-nos un altre camí. Això que has dit, m'agradaria que em tornessis a explicar això d'equiparar, o sigui, al final l'amistat és una forma d'amor. M'entens? Vull dir, al final... Jo el que no he entès per això és això que dius d'equiparar, equiparar en quin sentit? Perquè, clar, vull dir, al final jo entenc, bueno, tal com ho entenem, perquè al final també hi som, aquí, en part, no? El que passa és que prenem consciència d'això i intentem, doncs, no arrossegar-nos, perquè al final això el que fa és una mica dur-nos a l'angoixa, al patiment, no? Vull dir, però aquesta mena d'equiparació que fas, que pugui ser entre diverses persones, ho veuries factible, això? Vull dir, perquè és una mica el que m'ha donat a entendre, no? Que si veiéssim que podem fer el mateix, no diré el mateix, però sí en part amb la parella i amb els amics, i aquí hi hauria com una espècie de com de llaç més comú, més obert, més... No sé, però és que em costa d'entendre la idea.
Jo ho equiparo en un sentit de que una de les distincions que es pot fer entre un amic i la teva parella potser és que amb la teva parella tens relacions sexoafectives. Uh-huh. I potser segurament hi ha un vincle molt més potent, l'amor i aquestes coses, no? Però és molt complicat definir la intensitat de l'amor. Perquè jo, per exemple, el meu millor amic l'estimo moltíssim. I a vegades ha estat ell abans que parelles que he tingut, no? En moments complicats de la meva vida. Llavors, no entenc per què, com a parella, està en un nivell superior.
Perquè hi ha sexe? Pensa-ho bé.
També has depèn dit, de la idea que entens sí, 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 de les relacions sexoafectives.
Però has comentat que en aquest amic l'estimes molt. Fins a quin punt aquesta estima és simplement l'apreci la que tens per aquesta persona sense que hi hagi aquest impuls, no? Més, que és el que hi ha amb la parella, no? L'impuls potser més de desig, no?
Uh-huh.
No, simplement
sí, però és aquí on hi ha la diferència. Clar,
no,
perquè
no, ja,
però jo em pregunto a mi mateixa, no? No perquè jo no senti desig sexoafectiu cap al meu millor amic, si haguéssim de... Perquè, francament, l'amor no es quantifica, però si haguéssim de mesurar... Jo he estimat molt més el meu millor amic que potser una parella que he tingut o alguna relació que he tingut. Llavors, per això em fa... No m'agrada, no? O m'agradaria escapar-me de la idea de que la parella és més que totes les altres persones, saps?
Jo crec que això li dones tu el valor, eh? Ja t'ho he dit. Jo crec que això li dones tu el valor. Jo imagino que hi ha moltes parelles que el que fan és... O sigui, que conec a certes persones que potser posen al mateix nivell la parella i els amics, i aquí llavors ja hi ha conflictes. Ja hi ha conflictes...
Per idees prestravertes.
Sí, però exacte, conflicte per l'altra part, vull dir, eh?
Clar.
Conflicte per l'altra part perquè hi ha com aquesta espècie de, clar, d'enteniment de les relacions com el fet de que tu em posaràs per davant de... Que jo entenc això perquè hem estat educats així, eh? Però jo crec que al final hi ha temps per tot, eh? Sincerament.
Òbviament.
Jo crec que hi ha temps per tot
i no et pots alimentar d'una persona només.
No, perquè quan aquesta persona deixa de ser pel que sigui, llavors és quan tens aquest buit que no et deixa avançar, no et deixa viure perquè basaves la teva felicitat en aquesta persona. Jo imagino, això que parles tu de l'equiparació, em costa de pensar-ho, eh? Imaginem-nos una societat en la qual doncs això pogués ser possible, em costa molt d'imaginar. Em costa molt d'imaginar perquè el que faria... Primer hauríem de trencar, primer de tot, amb la desmercantilització de l'amor i amb l'amor romàntic, per començar. I després començar a educar en base a una espècie de... No m'agrada dir valors, perquè està molt utilitzada aquesta paraula, però una espècie de... com de pauta, com de... Sí, deixem uns valors. Uns valors que el que diguin és podem viure l'amor de moltes maneres diferents. És a dir, no hem d'imposar tampoc una manera de fer les coses. Simplement hem de dir hi ha diverses formes d'estimar, l'amistat, l'amor, tal, tal. Tampoc fa falta equilibrar, fer etiquetes, eh? Però ja m'entens. Sempre hi ha potser aquest vincle més gran amb una persona que estàs amb la... O bé, també podem acabar amb el poliamor, no? Vull dir, què és el poliamor si no...
Això ja és un altre, sí.
Què és el poliamor si no un aspecte més radical del que has dit tu, potser? No crear barreres, no crear etiquetes i estimar l'altre pel bé de l'altre simplement perquè és el que sigui per tu.
Clar, i ja hauríem d'anar acabant, però només pensa en el tipus del modus vivendi que té una persona en, no sé, al segle XXI a un país com pot ser Espanya o aquí a Catalunya. És una persona que convencionalment va a la seva escola, té els seus amics, va a l'institut, els seus amics, potser en algun cas anirà a la universitat, uh-huh. I allà també es fan amics extremadament propers, i aquesta vida serà molt més social. Un cop aquesta persona té la seva parella afectiva, i es casa o no es casa, però comença una vida monogàmica i d'estar
exacte.
A casa, perd les amistats. Va perdent, en certa mesura.
Jo crec que no sigui una pèrdua, sinó
no.
una rebaixa.
Exacte. I després el que a mi em costa pensar, no? Alguna vegada he tingut converses amb amics, que és un... Jo no vull renunciar a això. Jo vull estar amb la meva parella i poder anar a fer una birra amb tu. Entenc que el d'això és laboral, que cada un té una vida i se'n pot anar a un altre país, que els nens poden... Si tens nens, poden perdre molt de temps. Però per què renunciem i ens empresonem amb una persona per tenir un company de parella per acabar els nostres dies amb una soledat que no tenim en la joventut? Òbviament parlo des d'una experiència molt curta, però Em fa molta ràbia
entenc
pensar...
Entenc el que dius, perquè al cap i a la fi el que fa, el que, segons el que em dius, el fet d'encadenar-te, podríem fer servir l'expressió encadenar-te amb una persona, però saps quin és el problema també? Que no seràs només tu sola la que ho farà això, que serà tothom. El fet que ho faci tothom també fa que doncs el problema no sigui tan gran, potser, no sé si m'explico, perquè farà que, o sigui, ho concebem així.
Però ens resignem.
Però imagina't, sí, però ens resignem, exacte, però
moltes vegades... Te'n vas de viatge amb la teva parella a partir dels 30 i ja no tornaràs a anar a viatges amb els teus amics fins a l'inferso, saps?
Però és que moltes vegades tampoc som conscients d'això, eh? Estem, ens emmagatzem amb la feina, no? Amb les nostres responsabilitats, etc, i no pensem en que això pot ser dir-ho d'una altra manera. Per començar, hauríem de treballar moltes menys hores, perquè hi ha molta gent i poca feina, per començar, però és al revés, eh? Vull dir, no, aquí no. Però bueno, no entrant en qüestions potser més de caire polític, perquè al final és això, hauríem d'intentar entendre que tu mateixa, ja tu mateixa ho has plantejat. Imagina't que tu ho entens així i ho intentes fer d'aquesta manera. Potser les teves amistats acabaran renunciant a tu sense que tu ho vulguis necessàriament. Perquè en moltes ocasions jo he perdut amistats, no pel simple fet de dir s'ha casat, ha tingut fill, no. Simplement perquè he trobat una parella, amistats potser més grans que jo, vull dir, jo tinc 24, doncs potser un 3, 4, 5 més. Vull dir, arriben punts d'inflexió que et fan tirar per un lloc o per un altre, i aquestes les acabes perdent, però a vegades, encara que tu tinguis el desig de mantenir-les, no les podràs mantenir, perquè elles mateixes tampoc se n'adonaran. Per tant, encara que potser un mateix se n'adoni, si no és una qüestió més col·lectiva, de prendre la consciència col·lectiva, tampoc serviria de res a nivell individual.
Clar, però és una carrera. Saps què vull dir? És com si de cop s'estiguessin apagant els llums, saps? I busca algú aquí agafar-te, perquè els pròxims anys, si tu no canvies o tu no fas un pas per intentar o no tens una amistat que realment us tornem a fer un cafè cada setmana,
i n'hi ha poques bones, d'aquestes que diguis uau, potents,
ens quedem junts. Perquè jo aquesta idea de, ho he vist molts pares d'amics meus i amigues meves, de, els veus els pares a casa asseguts al sofà un diumenge a la tarda i que els veus que no tenen una relació, saps allò, i després queden un cop l'any amb les seves amistats, ostres, és molt trist. I després veus que quan un adult
és molt de,
troba
és
un altre amic i es van a fer un cafè després de dinar, com la meva mare va fer un cafè després de dinar amb la seva companya de feina, s'expanden, no?
És inexplicable,
no?
És una cosa que et fa
és que necessitem de tot, és el que has dit abans, necessitem parella, necessitem família, necessitem amics. Llavors, per què ens resignem? No sé, a vegades m'han dit com sacsejar, no? A les persones més adultes o fins i tot amistats meves, no? Que enganxem-nos a una persona o aquestes idees, jo estaré tota la vida sola. No! No, deixem, tanquem la soledat i aquestes coses, estem rodejats de gent que ens estima, i no perquè no tinguem una relació sexoafectiva o una emoció més forta, l'enamorament existeix. L'amor, abans ens comentava la Gemma, l'amor potser acaba sent una idea de, que no és palpable,
és fictícia,
que tu comparteixes valors amb una persona i segueixes d'aquesta manera, i quan els deixes de compartir és quan es trenquen les relacions.
I llavors, exacte, llavors després pots optar per la monogàmia, per la poligàmia, pel que sigui, però aquesta idea ha de servir com a base per després potser per trencar amb això i per dir, mira, no per tenir una parella, doncs haig de renunciar a la resta.
Per què fa tanta por avui en dia tenir una parella en la gent jove? Per què a tothom li fa por la paraula parella o xicot o xicota o coses serioses, no serioses? Deixem-nos estar d'etiquetes. Estàs amb algú, estàs còmode, segueix. Que pugueu créixer, que pugueu parlar, que es trenca la relació, no passa res, però no ens hem de deixar atemorir per una paraula.
Saps quin és el problema? Jo m'he trobat en moltes ocasions que a mi, jo valoro molt les amistats. És a dir, jo les amistats les valoro molt i sé, bueno, no les amistats, les bones amistats, les que realment saps que dius, transmeten alguna cosa, o felicitat, no? Per començar, vull dir, per començar això. En moltes ocasions he anat perdent gent pel camí perquè m'he resignat. Insisteixes molt. Jo almenys sóc d'insistir molt. I quan no reps aquesta reciprocitat t'acabes cansant, perquè aquesta persona ja ha fet una altra cosa, o té una parella, o té una feina que tal, i ja no hi ha l'esforç, ja no hi ha ni l'interès, que quasi diria.
Però renunciem més ràpid a una amistat que a una parella.
Perquè li donem més valor a l'amor que a l'amistat. Quan al final són valors molt... Bueno, són sentiments molt... molt fins. Ho he explicat en algunes ocasions. Jo interpreto l'amor com el desig inicial i després passen els valors, no? La confiança, l'amistat. L'amistat, és que és l'amistat, però no és una degradació en aquest sentit, eh?
Que, és que l'amistat és espectacular. Que l'amistat sigui menys,
no,
que l'amor.
L'amistat és una cosa... Tinc persones, amigues, que són amigues i que són d'una plenitud, d'una felicitat espectacular, no? I a vegades pensem, no, és amistat, és inferior. No, no. I si ho extrapolem al tema de l'amor i de les parelles, hi ha un primer moment d'enamorament. d'enamorament, no d'amor, d'enamorament. Llavors l'enamorament passa a convertir-se en valors com companyia, amistat, projecte de vida, el que sigui, com li vulguem anomenar. El problema és que, com he dit abans amb Schopenhauer, si l'amor és desig del que no tens, tu quan el tinguis, al llarg se't tornarà efímer, se't tornarà buit, i en buscaràs una altra. I això no és l'essència de l'amor. L'essència de l'amor és una altra cosa, i resideix en aquest pas, a transformar aquest amor del que no tens per amor del que tens. I encara que no sigui aquest amor inicial, aquesta passió, aquestes mariposilles, no? aquestes papallones a l'estómac, doncs seran altres coses que et faran viure bé amb tu mateix i bé amb la parella. Perquè el tu mateix és important també. És a dir, hi ha un politòleg espanyol, el Juan Carlos Monedero, que diu en un dels seus llibres que hay el yo conmigo, el yo con mi pareja y el yo con los demás. Si deixem de banda el yo conmigo i el focalitzo en el yo con mi pareja, abandono mi identitat i hace que no viva de forma plena, no visqui de forma plena. Si ho focalitzo tot amb el yo con ellos i abandones també ho focalitzo tot en el yo conmigo, doncs això fa que m'aïlli completament de parella i amistats i acabi potser tirant un tret al cap de la soledat que tens. Per tant, això és l'equivalència.
L'equilibri.
Exacte, l'equilibri.
Potser tot ho reduiria en això. En fi, doncs, ara de fet estàvem parlant que no només el cinema exposa aquesta idea de recerca de l'amor, el romanticisme. Quan diguem cinema és més en la idea de cinema comèdia romàntica, no? Perquè no tot el cinema exposa...
El més comercial que pots trobar a la gran pantalla. Sí.
Però és que també, no? El tipus de novel·la que hi ha avui en dia... és que creiem que són molt modernes, no? La típica protagonista desesperada, trentanyera, amb 40 anys, que deixa la feina, que el deixa el marit, i es queda com... Ostres, com Rezayama, no? És un llibre que jo vaig llegir, és divertidor, és molt irònic, però en realitat és en plan, em deixa la parella, em trobo a mi mateixa i després trobo el maromo de la meva vida. Perquè el punt final sempre acabarà sent trobar la parella. També hi ha una altra pel·lícula que vaig veure fa poc, no me'n recordo, Mejor soltera, es deia, que intentava en un principi defensar la idea de que estant sola també estàs bé, però és que acabava i la noia trobava un noi. Em sap greu si he fet un spoiler, però és que tots sabeu que acabaria d'aquesta manera. Llavors, quan tens un món on l'últim capítol és alguna persona...
El fi últim és la persona estimada.
Podem fer programes i programes, però és que malauradament, jo crec que tant tu com jo i tota la gent que ens escolta encara concep l'últim capítol.
I en moltes ocasions aquest tipus de literatura te la venen en tant que jo llegeixo una literatura exquisita, excel·lent, i em diuen que has llegit Crepúsculo o Crepuscle, no? I dius, val, d'acord, o Els 50 ombres més oscures. Un nivell totalment més baix a nivell literari, no? Vull dir, és que no sé com dir-ho per quedar bé, no?
Sí, però és això que dius, les històries poden estar supermal escrites des del meu punt de vista, com a Crepuscle, que és un... Tots sabem que és un llibre per adolescents, que jo me'ls vaig llegir tots, ho vaig de confessar, i l'altra cosa, després potser tens l'altra, de la Marta Rojals, que està molt bé, que té un estil molt fi, i busca el mateix al final. Llavors... En fi, que per acabar jo us volia parlar d'un article que us recomano moltíssim sobre aquest tema, i l'article precisament es diu Muerte a l'amor romántico. En aquest s'exposen un seguit d'afirmacions que segur que heu sentit centenars de vegades, però que si ho mires amb una mica de perspectiva no acaben de ser del tot certes.
No, l'amor no ho pot tot. No. No és normal patir per amor, i molt menys necessari. La nostra visió de les relacions segueix tan idealitzada i és tan sentimental que la perspectiva de que algú posi límits a la seva capacitat d'estimar i d'entregar-se sembla obscena. Però és quelcom sa i necessari. No, l'amor no ho aguanta tot. A vegades es trenca, desapareix o es passa. No, l'amor no completa, ni l'ésser humà és incomplet quan es troba solter. No, la gelosia no demostra amor, és una patologia. No, no existeixen les mitges taronges. No, la felicitat no depèn en trobar o no una parella. No, és falsa la idea de «quien bien te quiere» no te hará llorar. No, l'amor no és etern, com res en aquest món. No, tu no ets de ningú, ni ningú et pertany.
L'amor romàntic hauria de morir, perquè precisament no és amor. És dependència, és por a la soledat, masoquisme, utopia col·lectiva. No vull semblar que aquí a Diàlegs volem anar en contra de l'amor, i és que em temo que més d'un es pensarà que ho acabo de deixar amb el xicot i que només estic ressentida, que odio l'amor i tot el que comporta, que sóc freda, que estic acusant a tothom de viure una mentida o que estic en contra de la monogàmia, que tampoc estic a favor, crec que només és una opció de vida. En fi, que no, que jo tinc la mateixa il·lusió que tots vosaltres, perquè és genial sentir la droga del principi, però també és genial sentir que pots respirar, créixer i crear quelcom comú amb algú, sense presons, sense expectatives creades a partir de mons on el Sant Valentí és la representació de l'amor.
Seguint una mica amb això que deies, una altra cita d'un altre llibre del que ja he comentat abans, del Juan Carlos Monedero, que diu: la necesidad de afecto es algo que tenemos todos. En el momento que nos dejen de querer, seremos cadáveres andantes sin rumbo ni sentido. És evident que l'ésser humà necessita l'afecte dels altres per poder viure de forma plena, i no m'estic referint a aquest amor romàntic, a aquesta dependència, a aquesta obsessió. Necessitem l'afecte dels altres, però en el sentit que tu deies, Elsa, aquesta sensació de felicitat, de compartir amb l'altre un projecte, una vida en comú, en aquest cas amb la parella o amb els amics. També pots conviure amb ells, anar-te'n de viatge amb ells. I hem de fugir una mica del que comentava de la mercantilització de l'amor, perquè al final acabarà sent un altre apartat dels centres comercials, i bé, en part potser ja ho és. El que passa és que des d'aquí almenys intentem fer que vosaltres que ens escolteu totes les setmanes prengueu consciència d'això, i que realment, aquí no canviarem el món, això és evident, però almenys nosaltres ja hem posat el nostre gra de sorra per intentar fer d'aquest món un món més predisposat a...
Més saludable.
Més saludable, exacte, més sa. Més sa, exacte. Uh-huh. I fins aquí diria, perquè moltes vegades xerrem i no acabem mai en filosofia més, no acabes mai a una resposta, no acabes mai. És més important a vegades la pregunta que la resposta, però almenys avui sí que hem intentat acabar en algun lloc i donar una espècie d'alternativa, que el camí no és un camí recte, i que davant de sentiments com l'angoixa d'aquesta de no aguantar que l'altra persona estigui amb una altra persona, perquè en moltes ocasions dius, et deixo una persona i acaba amb una altra, i tu tens aquell sentiment d'angoixa, de ràbia, d'impotència, doncs intentem focalitzar-ho cap a un costat que sigui una mica més sa, i com deia l'autora que ens has dit abans, doncs que intentem posar-nos en un altre lloc i des d'allà construïm.
Exacte. La qüestió, crec, és intentar canviar el punt de vista i preguntar-te un mateix si l'emoció que estàs sentint és real o bé predissenyada del teu voltant. De fet, per acabar, us volia ensenyar una cançó d'una cantant que no crec que coneixeu, perquè no és molt famosa, però us la recomano moltíssim. Es diu La Otra, i la cançó es diu Contigo, i em temo que resumeix molt bé el que hem estat comentant avui a Diàlegs, i és que, com diu la cançó, un ha de voler ser lliure amb l'altra persona. Bona nit i fins al pròxim programa.
Fins al pròxim programa.
sentirla nunca más miedo me da. Nadie nos dijo que fuese a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los sistemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Sin miedo de ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del contigo. Es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino.